Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Dones, flors i violes.
Dones, flors, violes, violes, violes.
Els noms propis de les cançons i les seves protagonistes. Amb Blai Mercè. Antònia Font, ses plantes signifiquen.
Bé, a poc a poc. Vinga. Qui és Antònia Font?
Antònia Font és una persona que està viva, física. El que passa és que no té res a veure amb el grup, no? Han sortit moltes històries de que... No, bé, no les contaré, però la veritat és que era una amiga nostra de la universitat i van dir, us hem de posar un nom, i diu, Antònia, m'ho deixes el teu nom? I m'ho va dir que sí, ja està, no? No té més explicació.
I es diu Antònia Font?
Sí, sí, ella és n'Antònia Font.
És la primera fan del grup?
Sí, se pot dir que sí. Inclús abans que existís el grup, ella ja era fan. Inclús a casa meva m'han arribat cartes a nom d'Antònia Font. I puja el cartell i diu, és aquí n'Antònia Font? I ma mare diu, sí.
Escolta, com tenim l'Antònia Font? Va de veritat, eh?
Sí. Ah, sí. Ella, n'Antònia Font, tots.
No, ella i vosaltres.
Nosaltres molt bé. Ara estem un poc...
I ella
també. Encara no sabem un poc que el que passa, no? Perquè acabem de treure el disc, encara no ha sortit.
El dia 12, el tindrem al
mercat. Sí, el dia 12. Uh-huh. I estem esperant, segurament, l'any que passa.
Una foto per la posteritat a Port de Sóller amb l'Antònia Font. La de veritat, que per cert, és la primera vegada que se li veu la cara. Mira, podria ser al final d'una de les seves cançons. Perquè ja ho diuen, no? Els artistes, en principi, són gent sensible.
Antònia Font, bon dia i bona hora.
Bon dia, què tal?
Com estàs?
Estava gaudint molt ara d'escoltant-vos.
He agafat l'avió cap a Palma i no a Mahó. Aeroport de Girona o Barcelona Nord. Porto gate 05. Vuelo, flight B6237. Equits, equits, equits. Seient 24C. I serà per forces el destí o aquesta fe que tinc en mi, o per la sort del pelegrí, o un regal dels mallorquins. Però sabeu qui es va seure amb mi? 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 La fabulosa, la més famosa, la top de tops, la mallorquina més formosa que hi ha al món, l'Antònia Font. Jo em vaig follar Antònia Font a un avió. I vam deixar-nos de punyetes i vinga som i a fer manetes. Varen ser 3.000 segons de carícies i festetes i petons. 50 minutets de parèntesis i d'èxtasis, com diria el seu ex en Joan. Un avió, heu un batís que volo amb dos marcianets a bord.
Què tal, com estàs? Et donem la benvinguda a un nou capítol d'aquest podcast que dediquem a col·leccionar cançons que parlen de històries de dones. Avui ens endinsarem en la vida d'una persona molt especial. És algú, i amb això encara no ens hi havíem trobat, que no només és la protagonista d'aquesta cançó d'Albert Pla, sinó que és la inspiradora del nom d'un grup i també del disc de debut d'aquesta banda.
Dolça besada, de gust et assetjava. Punt i principi de viure sense tu. Jo no sabia que també m'adonaries manuals de geografia sent dilluns a un dibuix. Jo ja sabia de l'ans que se trobaven, de llapells que s'embullaven, de mans i de perfums. pesada, de gust et assetjava. Punt i principi de viure sense tu. Jo no sabia que en la nit me tastaries, eren gustos que nedaven entre botes i racons. Jo no sabia que després me mataria la teva mirada que plora i diu que no. I arriba un dia que la vida és un teatre que se diu felicitat, primavera i trinarancos amb qui més has estimat, de regals amb meva vida i sense tu ja no me val.
Fa uns instants sentíem fragments del nostre arxiu on l'Antònia Font Tous va fer acte de presència, ja sigui implícit o explícit, al llarg de la història del grup mallorquí. Certament ha estat una pregunta recurrent. L'Antònia és com un membre més de la banda i ha sortit a molts mitjans de comunicació des de finals dels 90. El que farem al llarg de la propera hora és viatjar fins a Campos, el poble on viu l'Antònia Font, però abans d'agafar l'avió cap a Mallorca, ens trobem amb el cantant Pau de Bon als estudis de Catalunya Ràdio. Una conversa coincidint amb el concert de final de gira del grup al Gran Teatre del Liceu.
Ja sabia que abans que se trobaven, de que país que s'embullaven, de mans i de perfums. Jo no sabia que en la nit me tastaries, eren gustos que nedaven entre botes i racons. Jo no sabia que després me mataria la teva mirada que plora i diu que no. I arriba un dia que sa vida és un teatre que se diu felicitat, primavera i trinaran curs en qui més has estimat, de regals amb meva vida i sense tu ja no me val.
Pau de Bon, què tal? Gràcies per atendre'ns, com estàs?
Hola, com estàs? Bon dia.
Tu personalment com vas conèixer l'Antònia Font? Quin és el primer record que tens d'ella?
Bé, l'Antònia sempre forma part de nosaltres, sempre, sempre. Així ja no hi sigui. Sempre és una lota molt especial pel grup, no només pel nom, sinó per lo que representa.
Ara, quan tinguem oportunitat de parlar amb ella, suposo que la coneixerem bastant més. Els fans d'Antònia Font tampoc no han tingut oportunitat de conèixer-la molt. Tu com la definiries?
L'Antònia és un amor, és una, no sé, és una persona que, ja t'he dit, encara que mos vegem poc, en Antònia sempre és. Sempre tens aquesta sensació de que és una persona que pot comptar amb ella. És una persona molt entranyable, en Antònia. Molt, és molt divertida, també. Molt, és una persona que sempre que he pogut quedar amb ella després de qualsevol concert, així en grup, és molt divertida. Sí. Van a sortir moltes històries. I al final la història real era la més poc avorrida, no? Que era una amiga d'universitat que li varen demanar nom, no? Però sí, van sortir des de que era una professora i mos havia suspès, una veïnada del local d'assaig mos tirava pedres damunt la teulada, una ex-nòvia de tots nosaltres, bueno, i coses d'aquestes. En el final, però, la real és la més... Però jo sempre ha estat la millor perquè en Antònia sempre ha existit i sempre existirà, no?, en el grup. I això és una cosa que mos fa contents. Vull dir, en Antònia hi ha de formar part del grup.
Doncs, Pau, moltes gràcies i anem a agafar el vol cap a Mallorca a conèixer-la. Li vols deixar algun missatge?
Antònia, una altra entrevista per tu. Una ferrada molt gran, Tània.
Gràcies.
Paraules molt lletges, nyo, paraules molt guapes, lapis, lazuli, paraules provisionals amb els accents girats. Ella tenia dues llunes en tota la cara.
Abans de viatjar fins a Mallorca, fem com sempre, la nostra lingüista de capçalera, Maria Prieto, ens explica quin és el significat del nom de la protagonista d'avui, Antònia.
El nom d'Antònia és la feminització d'Antoni, del nom propi llatí Antonius. Sant Antoni se sol representar amb una vara florida i sembla que l'origen d'aquesta representació és una confusió en l'etimologia del nom. En grec, anthos vol dir flor. Però en realitat, el nom mai ha portat H darrere de la T. Per tant, es descarta aquesta hipòtesi. En canvi, sí que sembla més fonamentada la teoria que diu que el nom ve de l'adjectiu llatí Antonianus, que es feia servir per referir-se als partidaris del militar i polític romà Marc Antoni, els seus soldats i els que militaven al seu costat. De fet, es diu que es relacionava el nom amb el significat d'algú valent, de qui planta cara als seus adversaris.
Ara sí, ja som a Campos i l'Antònia ens ha obert la porta de casa seva, una casa antiga amb molta vida. Cada lloc que miro podria ser una natura morta d'un pintor impressionista. A l'entrada em reben el Kinky, una gosseta petita, i també, com diuen els mallorquins, un moix, un gat, que es diu Sherlock, en honor a un dels personatges literaris favorits de la nostra entrevistada. L'Antònia em rep amb el davantal posat i té la llar de foc encesa. Ens asseiem a la cuina i comencem a parlar. Aquesta és la conversa.
Antònia, gràcies per deixar-nos entrar a casa teva. Com estàs?
Bé, gràcies per venir i per convidar-me al programa.
Qui és l'Antònia Font?
Quina?
La que tu... La real. L'original.
La real, de referent al nom del grup, perquè n'hi ha unes quantes més a Mallorca. Són jo, no? I, però bé, aquest és un aspecte més de sa vida, però supos que si m'hagués de definir, me definiria com una persona normal, que és allò que sa gent sol dir d'ella mateixa, no? Que és una persona normal. Però clar, com que normalitat és un terme també molt relatiu i subjectiu, no ho sé, que cadascú que decideixi per ell mateix una mica quina imatge se fa.
Jo crec que la idea és que al final d'aquesta conversa que ara tindrem, qui ens escolti pugui fer-se una idea, pugui contestar-la, no? Pugui saber qui ets tu.
Perfecte.
Tu tens ganes que la gent sàpiga qui ets tu? O t'és una mica igual? O preferiries que es quedés l'anècdota aquesta que vas inspirar un dels grups més importants de la música en català?
Jo no tinc necessitat així que la gent sàpiga qui som. De fet, me va bé passar desapercebuda. No tinc ganes de ser, no sé, famosa. Però bé, tampoc me molesta fer actuacions puntuals com ara aquesta, perquè entenc que és per ells, no? Pel grup. I com que és un honor i una cosa molt guapa, amb molt de gust, però són coses puntuals i anecdòtiques.
Et demanen moltes entrevistes? T'han demanat moltes entrevistes al llarg d'aquests anys, que ja són uns quants anys des dels inicis d'Antònia Font?
Sempre que surt disc, comença en gira, acaba en gira, passa qualque cosa així dins la seva biografia de grup, sí.
Et venen a buscar, eh?
Sí. Una telefonada, qualque cosa. Mm-hmm. Sí, sempre cau.
I deus haver dit moltes vegades que no, suposo, no? De dir...
No.
No? Sempre dius que sí?
Sí, perquè tampoc no m'acosta tant. Uh-huh. I
al final sempre són les mateixes preguntes, no?
Sí.
Com vos vol conèixer.
Sí. I sí, això que no és tan complicat tampoc, no? Simplement és explicar coses que... O sigui, que no he de pensar gaire, mm-hmm. tampoc. Per comentar-les i al final jo entenc que el grup du amb ell mateix aquesta part i ja està. I com que som amics,
sí, sí.
No me faltaria que digués que no.
Bueno, podries dir que no perfectament.
Sí,
a mi però... això doncs, al final no m'agrada i no vull saber res i... Podria passar perfectament,
sí,
no?
Sí, però no me costa. No és un problema, però ja no és un sacrifici que hagi de fer. Ara, per exemple, mira, estem aquí, xerrem una estona, sí. Recordant coses, uh-huh. i és guapo també recordar coses que han passat abans. Uh-huh.
Segurament et farem repetir alguna d'aquestes coses que expliques habitualment a les entrevistes, però la idea avui és descobrir-ne de noves, però hem de començar pel principi, per aquells anys de facultat.
Sí.
Tu què recordes exactament? Quina és la teva versió? Com va començar tot? I com es va forjar el grup i com es va forjar la teva amistat amb els membres de la banda? Que tinc entès que la cosa va així una mica.
Sí. Jo vaig començar a la universitat amb en Jaume Manresa, d'Esteclat, perquè som del mateix, vàrem néixer en el mateix poble de Llucmajor.
A prop d'aquí, eh?
Llucmajor. El Veïnat, sí. I van començar junts, Filologia Catalana, i ens vàrem apuntar a una optativa, a primer, que se deia Filosofia del Llenguatge. I era una optativa que solia anar-hi gent de Filologia i de Filosofia. I allà, en aquesta optativa, érem, crec que 6 alumnes, molt poquets. I quasi eren tots. O sigui, hi havia en Joan Miquel, hi havia en Pere Debon, hi havia en Jaume, jo i alguns amics més. En Dionís, Naina, i suposo que m'he dit qualcú ara mateix, però allà,
sí, sí.
Allà va,
la
va
meitat,
començar a ser
la meitat estar. Dels alumnes eren al grup, sí. Sense en Pau, això sí. No? Però...
Perquè en Pau feia geografia, ai, devia Van Pere, el primer baixista, també, que també era de filosofia, i sí, bé, pràcticament. En Pau, clar, en Pau no devia haver començat, encara devia anar a l'institut, perquè era més petit, com ha dit abans, clar. I encara no havia començat l'universitat. Sí, eren tots molt petits.
Sí, sí. Teníeu 18 anys o...?
No, jo una mica més.
Una mica més, eh?
I en Joan Miquel també, perquè ja vaig repetir COU, que és d'abans, que era com segon de batxiller d'ara.
No eres bon estudiant?
En aquella època no. Vaig fer... El meu germà també ho havia fet igual. Teníem una broma que era que deia que nosaltres érem diplomats en COU. Perquè abans no hi havia graus a la universitat, hi havia diplomatures i llicenciatures. Les diplomatures eren de 3 anys i les llicenciatures de 5. I el meu germà i jo totes vam fer COU 3 vegades. Ell sempre el mateix, i ja vaig fer ciències pures, mixtes i lletres pures. I vaig fer totes les assignatures de COU, manca el grec. Va ser l'únic que no vaig fer. Va ser com, no sé, un estudi de cultura general.
I per què et vas decantar per Filologia Catalana?
Primer perquè el darrer COU que va ser el que vaig aprovar finalment era de lletres pures. També ja, és que ja m'agradava, dubtava. M'hauria agradat arquitectura, belles arts i filologia. I clar, eren una mica les tres eixos, no?, diferents. I en el final, com que vaig acabar el COU de lletres, i filologia se feia aquí, a Mallorca, i tampoc no passava res si no me n'anava a Barcelona a estudiar, vaig fer filologia.
I una de les assignatures era...
Era filosofia del llenguatge.
Filosofia del llenguatge. Era interessant, aquesta assignatura?
Sí. De fet, sempre que penso en aquesta assignatura, record quan estudiàvem un autor, que Wittgenstein, que tenia una frase que sempre l'he trobada, que és molt de lletra d'Antonio Font, que, o sigui, parlava del no-res, no? Mm. I hi havia una frase de Wittgenstein que era el no res, no reja. I sempre aquesta frase i les lletres del grup he trobat que anaven unides, i a més mos coneixen d'allà, amb en Joan Miquel, en Pere... Sí.
Llavors, clar, tot el que fèieu allà també s'estava forjant l'ADN del grup, d'alguna manera, no?, en aquell moment. Com va anar l'evolució dels estudis i l'evolució de la vostra amistat amb l'inici de la banda, d'aquests universos, no?, de literaris, musicals, fins a arribar al punt que et van comunicar que havien triat el teu nom com a nom del grup.
O sigui, si no vaig errar, el primer disc és del 97.
Uh-huh, 97
i nosaltres vam començar el 94.
Uh-huh. Un disc també amb el teu nom.
El primer, sí. No. Sí. El nom del grup.
Sí, sí, ja, però clar, a veure.
I per tant, haguérem passat entre que ens vam conèixer i va sortir el primer disc, o se va enregistrar, suposa que està sent un any assajant i preparant el disc o una cosa així, devíem abans i d'aquí va dos anys més, el primer curs i segon. I, clar, nosaltres érem una pandilla i clar, i sopàvem, i dinàvem, i quedàvem, i sempre acabàvem, jo i Miquel, en la guitarra, i escrivien cançons, ell i el seu germà, molt divertides, i els amos sabíem, i cantàvem, i clar, en Jaume sabia tocar el teclat.
El teclat, sí.
En Pere, el primer baixista, sabia tocar baix. En Pau ja cantava, el Barcó m'ha dit, no mos coneixíem, però ja cantava en un grup. I en Pere, com jo, ni cantava ni tocava.
Però hi havia una guitarra aquí quan entrat, no és teva.
Sí. Ah. No és meva. Està aquí d'un dinar que vàrem fer fa poc i encara no l'he pujat de dalt.
Ah.
I supos que a base de un sabia fer això, l'altre sabia fer això i tal i qual, i en el final això que fèiem i que cantàvem en els sopars, perquè no fem un grupet i cantàvem quatre verbenes. I
així va néixer el grup.
I així va estar.
I quines cançons cantaven en aquests sopars, tu recordes? O...
Sí, però eren fetes seves. Bé,
qualque
dia cantava una cançó que mos agradava en aquell moment de qualque grup, no ho sé. Però no, eren cançons que havien fet en Joan Miquel i algunes ell i el seu germà. Sí.
I això que deia en Pau, que el Joan Miquel et demanava opinió de les cançons, deia, Antoni, què et sembla?
No? Fem moltes hores de bar a la universitat, en el bar de l'edifici de Ramon Llull, que era on anava una altra classe, i clar, allà comentàvem escrits, autors, i si un feia una cosa ho comentàvem, ja tenc... Hi ha moltes trossos de lletres, de cançons, paraules concretes que jo recordo perfectament el dia que érem en el bar i que discutíem, que si això ho escrivim amb un apòstrof significava una cosa i si ho escrivim sense tenir un altre significat i com ho havíem d'escriure perquè volgués dir no sé què. Bé, converses de filòlegs i filòsofs. I després... Sí, clar, en Joan Miquel, si xerram i comentant, jo crec que sí que m'escolta. Tenim un ritual.
Això et volia preguntar.
Amb en Joan Miquel, que crec que ho vaig comentar l'altre dia, que de repi que em van telefonar.
Sí, quan et van trucar dels companys del suplement.
Sí, que abans de treure un disc, abans d'enregistrar, i de començar els assajos pràcticament quan ell ja té embastat les cançons, quedam un dia aquí a casa seva, als estudis, igual, quedam i ell me canta totes les cançons i me'ls explica, i saps per això, i saps per allò, i aquí tal, i això qual, i clar, i anant comentant la cançó, la lletra, la redacció, l'anècdota que hi ha darrere, ja sempre m'agraden, a més.
Home, algun comentari, alguna observació deus fer de tant en tant, no?
Anant xerrant tot el temps, sí, bé, primer deixo cantar la cançó, sí, no? Però... Després de vegades s'atura ell i diu, mira, aquí, ara aquí, no tal, i aquí, qual. I anem, és una conversa i repassam tot el disc.
Sí, Antònia, tu saps coses que ningú sap, no?, de les cançons d'Antònia Font, segurament.
Bueno,
Que no deus poder explicar, no?, perquè...
No, supos o sigui, que hi ha coses
significat que real que potser, potser el Joan Miquel t'ho explica tu i poca gent més, no?
No li demanen a qui ho ha explicat, però jo entenc que són intimitats. Coses de la seva vida personal i per tant ja les explicarà ell. Però bé, també entenc que són coses que mos passen a tots i que això també és una dels ingredients que fa que mos puguem sentir també molt identificats.
Coses més grosses mos han de passar.
Sí.
Alpinistes, samurais,
coses més rares mos han de passar. Qui em sabria contestar com és un dia just a punt de llevar? Un principi d'estació, t'endevines per telefonar, xerrava amb el contestador. Un inici de final, previsions males de calcular, qui em sabria contestar com és un dia just a punt d'acabar? I un àngel despleia ses ales i deixa el cel ple de claror, i un pern de satèl·lit travessa paisatges i tapses de retoladors.
Tens alguna imatge gravada o alguna frase o alguna lletra gravada que diguessis, me'n recordo perfectament quan em va dir aquest vers, que després són versos que potser han esdevingut himnes?
La darrera que vaig recordar, perquè estava revisant el disc d'Alegria, era Les flors signifiquen. I aquest era precisament el temps que te parava fa una estona de si escrivíem signifiquen amb apòstrof, que podia significar que se cremaven, no? De foc, d'ignífug, de la mateixa família, i sense apòstrof, que se donaven significat. I clar, o també podíem jugar, això era una conversa que teníem a dins el bar de la facultat, per exemple, que feien aquest apòstrof, com s'interpretarà la paraula si l'escrivim amb apòstrof o sense, perquè amb apòstrof no és de significar. Converses d'aquestes.
És meu desert, sempre és meu desert. Són cactus, són espines, un sol en blanc, picos vegetals. Ses plantes signifiquen.
Hi ha un moment en què va ser, crec que va ser en Jaume Manresa, que queda amb tu i et comunica això de quan ens volem dir Antonia Font o ens direm Antonia Font, no? Com va anar això?
O sigui, no sé si ja havien gravat una maqueta, que era un casset, per presentar-lo. No sé molt bé si era aquest moment o abans, però ja, és a dir, que s'havia decidit el nom. O sigui, ja estava avançada la idea, no? Perquè sí, sí. El nom quasi a lo de res. I sé que fem un cafè amb en Pau, amb en Pere de Bon, i li vaig demanar a veure si ja sabia que s'havien de dir. Va dir, sí, ja ho sabem, però que t'ho diguin Joan Miquel. I dic, que m'ho diguin Joan Miquel, i per què no m'ho pot dir tu? Diu, no, perquè jo aquí ara d'altres no hi són, i jo tot sol, i tu tot sol, què passa? Que no, que ja t'ho diré, ja t'ho diré. I després, clar, el primer cafè des de matí a de l'endemà que el vaig enganxar, dir, què passa, que en Pere no me vol dir quin nom heu de posar? I que m'ho van explicar, que havien pensat per a ser meu. I clar, també en aquells moments de la vida, tot és normal, no? Vull dir, demanem el teu nom, vale? Fem un grup, vinga, no? Com un joc més. No, jo crec que varen jugar amb el fet que no hi havia cap dona que en el grup. Després també és vera que ja sempre m'han dit el nom i el llinatge junt, com si fos un nom doble, un nom compost. Maria Antònia o Antònia Font. I eren com dues paraules juntes, no? I és vera que...
O sigui, tothom, a tu des de sempre t'han dit Antònia Font, no Antònia.
Sí.
De petita també et deien...
Amics d'aquests que potser no viuen aquí o t'ho més poc, com sempre Antònia Font... I a casa, el meu germà també, la meva germana també, sempre ens han dit el nom i el llinatge. I I clar, era com un lot, no? Anava clar. Tot junt. I suposo que això, Pintura també va influir, que fos un nom i un llinatge, que anessis tot junt i que fos familiar per ells.
Sí, sí, i la veritat és que sona molt bé, no? Sí. Al final tothom s'ha acostumat a això, no?
Sí.
No, a ningú li sona estrany, no? Que
no.
Es diguin Antonia Font. I a tu, et vas acostumant, t'has acostumat en algun moment a sentir per la ràdio els Antonia Font aquí, a veure'ls per la televisió? I...
Sí, clar, el que passa és que jo sempre... Ja que sé, m'ho pas nerviosa quan han de tocar com abans, com sempre, que clar, tu, jo som anònima, però ells, no perquè duguin el meu nom, que també, però tu vols que vagi bé el concert, no? Que tot funcioni, que hi vagi gent, que la gent gaudeixi... i que no sé, que passin gust, que ells se passin bé, després celebrar que tot ha anat bé i veure-los per la televisió, clar, tot anirà a veure els seus amics per la televisió, que fan una cosa que té èxit i que està molt bé. Sí, com si sortís un altre amic o un familiar, no? Que ha fet una cosa i ha sortit per mitjans i tu estàs content i orgullós.
O sigui, en realitat et sents com una més del grup, no? Sense ser-ho. Que potser és la situació,
sí,
ideal, no? Ser d'un,
sí,
grup, però sense tenir aquesta responsabilitat,
sí,
aquesta càrrega...
Sí, 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 jo me considero que som part del grup. Perquè és que duen el nom. I el nom de qualsevol grup és important. No és més important que la música, evidentment, però és allò que... que si tu l'has de cercar, et cerques el nom.
Dones, flors i violes. L'univers d'Antònia Font, inspiradora del grup mallorquí.
Fumant els pastadors, blanquet la platja fritana i un tauronet petit neda amb la taurona mare. Mama, avui m'he clavat un fil de coco dins un ull.
No ets l'únic Antònia Font que hi ha per aquí, per l'illa, per Mallorca. Doncs et vull dir que hem pogut parlar amb dues Antònies Font.
Ah, mira, que bé.
I volem que sentis el que ens han explicat. I després ens dius si les coneixes, si són coses que a tu també et passen.
El meu nom és Antònia Font i vos podria contar mil anècdotes que m'han passat des de que se coneix el nom d'aquest grup. He anat a qualsevol consulta, metge, qualsevol botiga, qualsevol restaurant i sempre quan dono el meu nom aixequen sa vista i sa cara com que... I dir, bueno, tu ets del conjunt musical. I a més m'ho demanen, em diuen, tu ets del conjunt? O tens algo que veure amb el conjunt? I jo a vegades me fa una gana dir, sí, però tinc que dir, no, no ho som, no ho som. Ai, quina gràcia, quina gràcia. Però sou família? I jo, no, no, no. Recordem la que vares dir quan vares saber que m'havies d'entrenar.
I jo quan va venir a entrenar, li vaig demanar i vaig dir, Antònia, no tens res que veure en el grup Antònia Font? I al final va dir, no, tal, però hagués estat una passada i hagués estat increïble que hagués estat ella. I a part li vaig comentar un cosí meu i el meu cosí també em va dir, que guai és la nota que dones nom en el grup. I vaig dir, no, Andreu, no. I va dir, joder. I mos ho vam passar molt bé, la veritat.
I jo me moria de riure.
Aquesta és la primera Antònia Font amb qui hem pogut contactar, i com
jo
veus...
Jo crec que no la conec.
Aquesta no la coneixes, eh?
Que entreni, entrenen, diuen, no?
Sí,
que...
sí.
Ja és que no són gaire...
La gent t'ha idealitzat això de ser Antònia Font, inspiradora del grup, no?
Sí.
T'idealitzen?
Jo sempre dic que entorn en el grup n'hi ha tres. El grup, jo i una que no existeix. que és aquesta idealitzada, que guai, no sé què, no, et tu... Aquesta no existeix, perquè està, precisament perquè està idealitzada, i a més hi ha 50.000 històries que circulen, en pla llegenda urbana, que si mestre, que si veïnada, que si lota, que jo què sé, moltes històries. I clar, aquesta no existeix. I sempre, quan xerram d'aquest tema, sempre record que l'altre dia que vam dinar amb en Joan Miquel, recordàvem aquest dia, ell no sé si se'n recordava o no, que un concert, que no sé, una presentació d'un disc, no sé quin, era en el teatre principal a Palma, i quan va acabar el concert, molt bé, a darrere, no? Darrere l'escenari, i estàvem per allà, celebrant el concert, que tot havia anat bé, i hi havia unes nines, adolescents, que se volien fer fotos amb ells, i s'havien de fer una foto amb en Joan Miquel. I en Joan Miquel em diu, me'n faig la foto? Sí. I quan estaven allà posant, en Joan Miquel enmig, i les dues nines en el costat, en Joan Miquel diu, sabeu qui és aquesta que me'n fa la foto? I ella, no, diu, aquesta, Natàlia Font. I aquelles dues nines me miren de dalt a baix i diuen, aquesta, què més voldria? I jo en aquell moment vaig pensar, joder, tio, la gent s'està muntant unes pel·lícules sobre Antònia Font que ja no sé què se pensen, com en Antònia Font del grup, però està clar que per elles jo no donen la talla. De cap manera. I en aquí vaig començar a prendre consciència que hi havia una tercera que no existeix, a part de les altres que sí que existeixen i no són les del grup. N'hi ha una que no existeix, és que és impossible, perquè precisament perquè està idealitzada
com si fos una musa o una deessa,
sí,
no?
Sí, a una rockstar, no ho sé, sí. Però està idealitzada i per tant no és real.
Sa boca se perd, se va amb una foto. Sa boca se perd, se va amb una moto. T'aixeques malalt, te menges un polo. Tifons i huracans, tifons i huracans.
Quantes Antònies Fonts coneixes?
Sí, de que no siguin Maria Antònia, Antònia Maria, no? Antònia tot sol, que jo recordi ara.
Clar, perquè suposo que deuen contactar amb tu, no? De tant en tant, jo també em dic Antònia Fonts, no? No passa això?
No, que jo recordi una. Uh-huh. Així que tingui nom i llinatge, que no, i que sigui Antònia tot sol, que no sigui nom compost.
Perquè nosaltres hem parlat amb una Maria Antònia, que crec que potser teniu algunes coses en comú.
Pot ser.
No? Mira, ens ha explicat això.
A Mallorca aquest nom és molt comú, sobretot Antònia, Antònia Maria, Maria Antònia... I d'ençà que hi ha aquest grup, Antònia Font, clar, s'han produït situacions gracioses i amb persones així rellevants, diria jo. En la meva vida ha generat situacions gracioses amb persones com, per exemple, en Arcadi Oliveres, que el varen convidar a Palma a fer una conferència i, clar, la gent li demanava, li feia preguntes i no hi havia manera de que acabat la conferència i havia d'anar a agafar un avió i jo m'hi vaig acostar, però com a organitzadora i li, Arcadi, ja m'han d'anar, perdonau, però Arcadi s'ha d'anar. I m'on anàvem així com a la correcuita i aquest home que està en temes tan generals i tot això, com on anava, em va dir, tu tens alguna cosa a veure en el grup Antònia Font? I això m'ha passat diverses vegades amb diverses persones. També en soc i ara és president del Parlament, en Rull. Llavors ell un dia va venir a Palma, ja quan ja havia passat per la presó, i també m'ho feia fer un cafè i diu, ai, tu ets la professora que ha fet classe en aquests joves i per això han posat es té un home en el grup i dic, no, això és una llegenda urbana. No, perquè no és la primera vegada que algú m'ho diu. Dic, és nom d'una professora, també de català, però no els va fer classe, és una coetània, és una amiga seva, una bona amiga de tots els membres del grup. Per altra banda, jo també, per no crear confusions i que les identitats quedin clares i tot això, ja abans en el meu Facebook tenia M.Antònia Font, clar, Maria Antònia Font, però Maria Breuget. I en tant de confusió tot això, vaig dir, no, res de que només se vegi Antònia. Vaig llevar el punt i vaig posar Maria Antònia Font. També dir-vos que la gent, si un es diu Antònia, vol que li diguin Antònia. Si un es diu Antònia Maria, nom Antònia Maria, vol que li diguin Antònia Maria. I a mi m'agrada que me diguin Maria Antònia, no Antònia Font, sinó Maria Antònia Font, perquè també és el nom de la meva padrina, Maria Antònia. Vinga, fins aviat.
Aquesta la coneixes?
Sí, aquesta sí.
Qui és?
No, Maria Antònia Font, Gilbert, pot ser, de segon, no ho sé, ara ho dic així de memòria. Però sí, hem coincidit actes, en defensa del català i tot això, i després també en reunions de sindicats educatius, perquè ella és d'un sindicat i jo som d'un altre. Sí.
Ella actualment és la presidenta del col·lectiu de dones dels Països Catalans, també. Aquesta és una vessant teva, també, la vessant activista per la llengua,
sí.
Sobretot per, sí. Per l'educació digna i
sí.
L'educació doncs, en
són
català.
Són dos temes diferents, un és el catalanisme i l'altre és l'educació. En el meu cas van junts perquè, clar, sempre l'activisme... O sigui, van junts. Jo no puc fer activisme polític a dins d'una aula, no? Però faig classes de català. I avui en dia, em manco a Mallorca, com estan les coses, la població, origen de la població... el ritme d'augment d'aquesta població, fer classes de català és activisme, encara que tu te limitis a explicar complement directe, complement indirecte. És igual, això. Després, clar, dins la part del catalanisme polític, jo som independentista de Catalunya completa, que seria tots els països catalans, no? I també he participat en diferents aspectes en aquesta part. I després, dins l'educació, he tingut aquest altre vessant d'experiència sindical, que també és tot un món immens, difícil, complicadíssim. I, evidentment, dins aquesta part sindical, un dels pilars del nostre sindicat és l'escola en català. I és bàsic, això. Mm-hmm. Però, clar, també, a part de l'aspecte nacionalista, a part de l'aspecte sindicalista, després també hi ha el fet de que havia estudiat filologia catalana, jo entenc que estudiar filologia catalana només per el fet de triar aquesta carrera ja estàs fent un acte reivindicatiu, ja t'estàs senyalitzant. És una carrera que, entre cometes, jo la considero política.
Ara que toquem aquest tema, tu vas estar en llistes a les europees del 2019, no? Les llistes de Junts.
Sí.
Amb el Carles Puigdemont de,
sí.
De número 1.
Sí, sí.
Com va ser aquesta experiència i per què vas decidir formar-ne part? T'ho va proposar ell? O...
No, ell no. En persona no. Jo no me'n record qui me'l va proposar. No, qualcú proper me'l va proposar. Mm-hmm. No, això mai és... No ho sé, jo no me'n record, perquè va ser una època...
Era una època
molt
complicada.
Molt intensa. Mm-hmm. I era una responsabilitat molt grossa. I no me'n recordo molt bé com va anar. Me'n recordo la intensitat, de molta feina, però és una d'aquestes coses que, com que això és una causa de poble, si tu hi creus, quan te demana, has de dir que sí. Perquè si tu hi creus i t'ho demanen, com pot dir que no? Perquè has de dir que no. Si ja me diuen dedicat a la política, és que no, perquè jo som mestre, que és un altre ofici. Són coses diferents. Però ajudes puntuals, sí, evidentment.
Mm-hmm. Aquí tenim uns quants discos que ens has portat al sí. costat de la fruita.
Sí. Sí.
Què són aquests discos? Per exemple, en moments alegres, què et poses?
Mira,
quan estàs aquí a casa i tens ganes de ballar.
Pues mira, me puc posar una que m'agrada molt de Nina Simone, que se diu Mr. Zimmerman.
Ui, preciosa aquesta.
Que m'encanta. Oh, don't you know I need you, Lord? Don't you know that I need you? Don't you know that I need you?
It's the Scatolites. És un reggae antic, diríem. Mm-hmm. No?
Sí, amb ells va començar moltes coses, amb els Scatolites, no?
Sí, i m'agrada molt. I na Patti Smith...
Late afternoon, dreaming hotel. You just had to quarrel, sent you away. I was looking for you. How you gone, gone?
Ara estan dient així coses més actives, diríem, no?
El Horses, eh?
Sí.
Que ara fa 50 anys aquest disc, ara, eh?
Idò, mira, ara, ja tenc un any
ara
més.
Ara surt de gira...
Ja tenc un any més que el disc, idò.
Ah, mira.
Sí, no ho sabria que ho fet 50 anys. Sí, aquí, i així m'he moldat... Bueno, tenc aquest, que serveix per totes les ocasions, en Bowie. And she's hooked to the silver screen, but the film is a sad thing for. But she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Is there life on Mars?
El Bowie sempre hi és, no?
Sí, que... i com que té de tot, no?
És un comodí.
Sí, serveix per... Tenc grups, dits de grups així totalment punks, diríem, que ja m'agrada molt el punk, però m'agrada per anar al concert.
Clar, no per posar-t'ho a casa cuinant,
no?
Ah, per
tu dins el cotxe.
Sí.
Sí, dins el cotxe també m'agrada. Però si he d'anar a un concert en directe, és l'estil que m'agrada més.
O sigui, t'agrada posar-te als pogos, allà...
Sí.
Empentes, i cerveses volant.
Sí, i música forta, però que... Sí, ja m'agrada molt el punk. I a part que... hi ha molta gent que és un gènere que desconeix com a moviment, no? I hi ha gent fantàstica dins el col·lectiu punk, de persones així quotidianes, diríem, no? Crec que són de la gent més seriosa que hi ha dins la societat, perquè són molt organitzats, tenen molta consciència social, és en el col·lectiu on jo vaig conèixer els primers vegans. Jo no som vegana ni vegetariana, però tenen ateneus dins del segle XXI, cosa que ve del segle XIX, en realitat. No sé, és un món que també m'interessa.
Quan estàs una mica remoguda, una mica trista...
Si estic més trista, m'ho posen de Narcoen.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet. Giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street.
I aquí veig un disc del Joan Miquel,
sí,
en solitari.
Aquí hi ha un disc de Joan Miquel, Surfistes, en càmera lenta.
Quin gran disc, aquest.
Perquè hi ha una cançó, Foto, perquè m'agrada molt aquesta cançó i perquè també m'adu records especials. Des dia que va presentar el disc, precisament. Sí.
D'aquell disc en solitari. Si et dic Drogueria Esperança...
Dulce Pontes, dolça mort. Eres una destructora. La tinguérem de ressaca i exhauríem tot el món. De podrir-se i desdentar-se i negociar sa presó. Que pelar una carbassa és beure cítric suc de pols. Cada passa té un silenci i tota bilis fa renou. Que és molt dur no reconèixer que el meu call te vol a prop. Jo tindria tots els poros de per riures.
Criatures d'ultratomba, acolliu-me el vostre tema. Si he perdut ja la decència, apuntau-me la pistola. Cada dia no se pot haver de viure. No se poden tantes, tantes odissees infinites. Ni la vida extraterrestre, ni una pell de cocodril. Per què estendre la tornada una llar de serpentines? Tots estimen. El seu mòdul és de nafres.
Seràs jo, en certa manera. Quan acaba un altre dia i una cursa en paisatges, lentament se ralentitza.
Toni Artigas.
Toni Artigas.
Sí.
I tu també vas participar, no? Amb alguna cosa de...
Sí, Drogueria Esperança és un disc que vàrem enregistrar després que en Joan Miquel publicàs un llibre de poemes. I després vàrem decidir, no, suposo que va ser ell, va decidir fer un disc recitant aquest llibre de poemes. I nosaltres teníem un amic, en Joan Miquel i jo, molt amic, Antoni Artigues, que era un professor de magisteri que fa anys que va morir, Antoni. I eren molt amics, era molt divertit i era molt filòsof també. I ell feia, en els estudis de magisteri a la universitat, feia classes de català, però sobretot tenia muntat magisteri Mac Teatre. I feia cada any amb els seus alumnes de primer, crec que era primer de magisteri, muntava recitals poètics, obres de teatre, però a partir de versos de literatura catalana. I jo quan estudiàvem a la universitat, perquè jo també m'agrada una mica pintar i fer un poc de creació artística.
És que ets un artista també.
Bé, no tant. I en aquell moment te demanaven que havies de fer una assignatura de lliure configuració, o sigui, que era triar una matèria d'una carrera que no fos la teva. I jo vaig estar mirant totes les matèries que s'impartien a la universitat perquè si hi havia una que fos pintar art, no? I n'hi havia una a magisteri, educació artística, o sigui, i jo me vaig apuntar en aquesta. I aquí vaig conèixer en Artigues, perquè en Artigues va anar a la classe d'educació artística a cercar voluntaris per fer teresetes, titelles. I jo me vaig apuntar, perquè jo quan era petita m'agradava molt les titelles, i encara les tenc. I d'aquí va sortir l'amistat amb en Artigues. I després ja vaig quedar a altres muntatges poètics de magisteri i teatre. I amb en Joan Miquel, que volia enregistrar el recitat del seu llibre de poemes, evidentment, en Artigues havia de ser el director, per entendre-nos. I vàrem recitar els poemes, una estudiant de magisteri, que érem companyes de Mac Teatre, i jo.
Amb la ràdio hem de descriure una mica on ens trobem, perquè no tenim la força de la imatge, i també tens una cuina molt, molt especial, i un pati interior, no?
Sí, un corral, que li deim aquí.
Això era casa de la teva àvia?
Sí, sí.
I els que surten allà a la paret, qui són, fotografiats?
Tres. Mm-hmm. Allà a dalt hi ha ma mare, que va morir també. A baix hi ha mon pare, que també va morir.
Eren tres germans, no?
Sí. Mm. I en falta un, també.
Es va morir en Bartomeu,
Sí,
no?
En Tomeu. Sí, una pena.
Era topògraf, no?
Sí, a casa hi havia aquesta tradició de topografia, que ha anat canviant de nom també, l'ofici, perquè el meu germà era topògraf. Mon pare i el padrí eren canadors.
Canadors?
Sí, perquè a Mallorca s'utilitzava, bé, jo crec que devia ser a tots els països catalans, no? Però la mesura anterior a la metri, en el metre, era la cana, una cana, i d'aquí la paraula canador, perquè mesuraven la terra, no? I sí, és un ofici molt guapo, la veritat, perquè has de caminar tota la terra, no pots prendre mides a la terra, si no la trepitges, no? És com una relació diferent amb el planeta. Jo, per exemple, clar, un moment en què un topògraf o un canador sempre té feines quan hi ha una compra-venda, perquè és que tothom vol saber que quina superfície exactament ha de pagar. Però el canador en si, clar, veu allò com un fragment, no?, de la terra. Perquè en realitat el topògraf podria topografiar un continent si tingués temps suficient, no? O una muntanya, o sigui, l'ús que se dona a la topografia a nivell particular és bàsicament herències i compra-venda, però a part d'això, que són minúcies, allà s'estudi del lloc habitat o deshabitat, no? Però s'estudi del planeta com a lloc. I això és un sentiment que també a casa nostra se va transmetre, no? I jo recordo que quan era petita no entenia com era possible. Una casa sí, que tu tens una casa i és casa teva, no? Però a fora vila, que tu puguis tenir en propietat un tros del planeta, de terra, amb arbres, això em va costar molt ja entendre-ho.
Ara que parlem de la terra, hi ha una pregunta que fem a tots els capítols d'aquest Dones, Flors i Violes. A totes les protagonistes els hi preguntem si els agraden les flors i si tenen predilecció per alguna flor en concret.
No, predilecció... Jo m'agraden, unes flors que m'agraden molt són unes que surten així més silvestres, que són com unes campanetes grogues i liles, que n'hi ha diferents colors. Saps quines te dic?
Crec que sí, però no sé com
es diuen.
És
que no sé què s'hi diuen. S'assemblen un poc a la vinagrella. Saps què és la vinagrella?
No.
La vinagrella és una herba, quasi. Sí. Bé, té flor, no és una flor, però surt així per el camp ara... Ara n'hi havia, supos que ara morirà i després en acostar-se més la primavera tornaran. Que és groga, la flor. I quan, si l'agafes i xupes la tija, té una mica de gust, però escut en el vinagre. I d'aquí una mica vinagrella. Ah. I són ja així floretes petites, silvestres... No sé, el groc és un color que m'agrada per ser flors. Jo tenc aquí en el corral, hi ha bastant de verd, però no hi ha gaires flors, perquè les flors necessiten aigua, i aigua no n'hi ha.
No.
I per això, que en tenc poques, però m'agrada molt les flors. Jo m'agradaria tenir un ram a cada taula, sempre, però... clar, si t'has d'anar a comprar un ram en el mercat o a la floristeria, que està bé que aquesta gent tingui feina, no? Els floristes, però és que no se pot utilitzar tanta d'aigua com per tenir flors. Hi ha un roser aquí que sí que fa roses i són guapes també, però ja m'agraden més petites.
I arribem al final i també et volia comentar això perquè aquest programa normalment tenim convidades que són protagonistes d'alguna cançó, i en el teu cas és diferent perquè ets protagonista de tot, o inspiradora, si vols dir-li, de tot un grup, i... però sí que és veritat que hi ha una cançó titulada Antonia Font, que ja deu saber quina és, de l'Albert Pla, i tinc curiositat...
Ara no me'n recordava, sí.
Tinc curiositat per saber com vas interpretar aquesta
cançó.
Se titula
Antonia Font, la cançó.
Sí, que explica la història, que ell va conèixer una Antonia Font en un avió...
Sí.
Ja sabem com és l'Albert Pla, no?
Sí.
Però no sé si et va fer gràcia o al contrari.
No, sí, me va fer gràcia. Vaig pensar, joder, ja veuràs això quan comenci a sonar. Però bé, en Joan Miquel me va telefonar i me va dir, escolta, que l'Albert Pla ha fet una cançó i vol que te demani si tu li dones permís per cantar-la. I dic, jo li he de donar permís en Albert Pla perquè canti una cançó que ha fet ell. Jo no sé com ho xerres. Bé, jo també he la cançó que l'Albert Pla me l'ha passat, jo te l'envio, tu l'escoltes i ja me diràs. Vale. Que potser ha fet l'Albert Pla que ara m'arriba jo. I pot la cançó i va dir, està bé que hagi demanat permís.
Sí.
No em portava, però està bé. Va ser un detall. Però clar, el tema és... la cançó està feta, l'ha feta ell. Té el seu punt guapo, també. Perquè és guapa la cançó.
Sí, o sigui, no, i tant.
Després és divertida, sí. També. Després, bé, té la part ruboritzant... Però això, clar, això és exclusivament per jo, aquesta part. I clar que la puc cantar. Jo no li he donat permís per cantar-la o no cantar-la. El que passa que sí que jo l'he sentit cantar aquesta cançó
I no és agradable sentir-la, no?
No, no, per tu, no és desagradable, okay. Però una cosa que passa quan anem a concerts d'Antonio Font és que tu estàs allà amb els amics i tal, i sents, aquest és Antonio Font, aquest és Antonio Font, i és normal, no, bé, ja està, no passa res. Però una cosa és que diguin aquest és Antonio Font, o un concert d'Antonio Font, i l'altre és que diguin aquest és Antonio Font quan l'Albert Pla està cantant aquesta cançó.
Ja, ja, ja.
És diferent. És diferent. I a més, el primer pic que la vaig sentir fora de l'ordenador, diríem, perquè ja la van enviar per correu, mm-hmm, va ser a les notícies, a TV3, que posaven un tros de no sé què, i justament era aquesta cançó. I jo crec que era... Crec que mon pare encara era viu i jo era a mon pare, que miràvem les notícies junts.
Cançons que ben bé podrien ser de Bressol, dedicades al son, a la vigília, als somnis i a un altre il·lustre somiatruites, a Joan Miquel Oliver i el seu grup.
La fabulosa, la més famosa, la top de tops, la mallorquina més formosa que hi ha al món, l'Antònia Font.
I ja vaig pensar, això que t'han aviat, perquè espero que mon pare ara no sàpiga el que escolta. Perquè, i sí, va ser, no sé, era un fragment de no sé quin concert. Jo crec que devia ser un concert per la llibertat d'expressió que hi va haver a Palma.
Sí, allà on van reaparèixer els Antònia Font,
que,
no?
Sí, per, que varen fer una... Exacte, no? Varen fer una sortida així puntual, uh-huh, i va venir Albert Pla i va cantar aquesta cançó. I crec que això devia ser les notícies que va sortir aquest tros. Que és que tia, no podia tirar una altra cançó, però va ser notícies també. Però bé, va passar desapercebuda. Ja. Però jo m'agrada la cançó, no, jo no me desagrada, la trobo divertida, la trobo guapa i bueno, no sé, és com un set símbol, no? El personatge de la cançó.
Sí, sí, no, i tant, i tant. No és.
Però és aquesta que no existeix, la mateixa que
abans. Ah, clar, sí, sí, és veritat, aquella, la tercera Antònia Font,
sí,
que, aquella, la idealitzada.
Sí.
Només et demanarem una cosa per acabar.
Digues.
Que triguis una cançó d'Antònia Font. Ja sé que t'ho demanen molt.
És que això és molt difícil.
T'ho demanen molt. Però una cançó que t'agradés que sonés, per acabar. Una que et porti bons records o que signifiqui alguna cosa especial per tu. N'hi ha moltes, eh?
Mira, n'hi ha una que té una paraula de canador i aposta. I per tant, ja que ha entrat el tema de la topografia, mm-hmm, podríem posar aquesta, que és l'univers és una festa, que és del primer disc. I surt una platja que han fitat significa posar fites, i les fites són les marques que posen els topògrafs per marcar un punt a partir del qual continuar mesurant. I han posat una fita a cada destra, que és una mesura, també. I per tant aquesta, per això.
Tu vas tenir alguna cosa a veure en el moment de...
Clar,
sí. Tu, Joan Miquel, fes la lletra? Sí, no?
No, això, no. Això
és un homenatge.
És un, no sé, i de què pensar en Joan Miquel, perquè...
Perquè tu li havies explicat.
Perquè, sí. Ell també coneixia el meu germà, i el meu germà li havia deixat llibres de trigonometria, no sé, una temporada que en Joan Miquel, no sé per què li interessava la trigonometria en aquell moment, i no sé si era aquesta temporada o no. A més, aquesta cançó va ser el primer videoclip. Mm-hmm. I me'n vam anar tots a la platja de Palma, de Can Pere Antoni, i allà vam enregistrar un vídeo. L'has vist?
Fa temps, crec que fa molt que el vaig veure, però...
Érem molt jovenets tots allà. Sí.
Moltes gràcies, Antònia. Un plaer.
Vaig follant Antònia Font a un avió.
I fins aquí aquesta conversa amb l'Antònia Font i Tous, una dona magnètica i carismàtica que, a part d'inspirar una de les millors bandes de la història del pop en català, té una vida que valia la pena conèixer en primera persona. Per acabar, sembla que algú que ha escoltat el capítol ens vol aclarir alguna cosa. Per si hi ha algun marge de dubte, les cançons no sempre estan basades en fets reals.
Home, reconec que sí, que no vam follar mai amb l'Antonio Font a un avió. Això sí, donar pel cul... Em sembla que vaig donar una miqueta pel cul al Joan Miquel, amb aquesta cançó.
Gràcies, Albert Pla, per posar la cirereta del pastís a aquest capítol que acabem ara mateix i on volem agrair especialment a l'Antonio Font que ens hagi obert les portes de casa seva. I com sempre, ens veiem molt aviat. Moltes gràcies per dedicar el teu temps a escoltar-nos i una abraçada. Que vagi bé.
Vist un planeta ple d'ecosistemes, no és del tot redó, va escriure un moro que tenia mala lletra, sa rotació gairebé no se nota. Ningú no ha vist sa translació per temps a ple d'embadinat quan feim moreta. I cada nit feim una festa una platja t'enfitat a cada destra amb un folleró. Tenim amics d'altres planetes, som turistes, trompetistes, saben totes les nostres cançons i ballam fins des de dia. En de dia traiem sa part i mos n'anam a fer un viatge misteriós a una tala transparenta. Quedam a viure perquè tothom sap que som gent valenta. El temps inventa tons de colorins, l'univers és una festa que ens omple de joia. Cada finestra obre un nou matí, ple de llums i ple d'orquestres, ple d'animats submarins. El temps inventa tons de colorins, l'univers és una festa que ens omple de joia. Cada finestra obre un nou matí, ple de llums i ple d'orquestres, ple d'animats serraïns.
Dones, flors i violes.
Hi ha flors i violes, flors amables i violes violades, perseguides, apallissades. Hi ha de tot a la cançó popular.
Guió, presentació i realització, Blai Mercè. Producció, Carla Verdés.
Transplantat a un cossiol de plàstic negre en sa gent externa i cada dia és diferent. Com un animal de tres que som feliços de conèixer gent, per això ets la nostra terra. Tots els pobles són millors i cadascú pot fer els comptes a casa seva. Temps inventa atoms de colorins, l'univers és una festa que ens omple de joia. Cada finestra obre un nou matí, ple de llums i ple d'orquestres, ple d'animats submarins. El temps inventa atoms de colorins, l'univers és una festa que ens omple de joia. Cada finestra obre un nou matí, ple de llums i ple d'orquestres, ple d'animats serraïns. Temps inventa atoms de colorins, l'univers és una festa que ens omple de joia. Cada finestra obre un nou matí, ple de llums i ple d'orquestres, ple d'animes magrebins. El temps inventa... El temps inventa...
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.